La salut per la nutrició, amb Josep Joan Pere i Sara Gómez.
Ràdio Falset, 107.6 FM. La salut per la nutrició, alimentació i la vida. Bon dia a tothom, sóc Josep Joan Pere. La meva neta, la Sara Gómez, avui està de vacances. I fa molt bé. Bueno, doncs jo també començaré, com diu ella. Bon dia. Sabíeu que és necessari que el dinar sigui ben descansat i el sopar ben passejat? I això, doncs, és la dita aquesta que sempre diem, que va molt bé anar a caminar una horeta al dematí i una horeta a la tarda, si pot ser. Doncs, bueno, doncs, llavors, jo ja hi entraré, amb el que us vaig dir la setmana passada, del que parlàvem de la hipertensió assassina, aquesta que se diu hipertensió assassina, que bueno, això és molt complicat. I va quedar d'aquesta manera, com ara us recordaré. Aquí és on entra en escena la sal, que retenir aigua incrementa el volum de la sang i eleva la tensió. Per això, un dels primers consells que es dona a les persones hipertenses és que prenguin poca sal. Jo diria que gens. Bueno, i ara pues, continua amb el que ve després. Diu, els riscos de la hipertensió. I diu, afortunadament, el cos humà disposa de mecanismes molt precisos i sofisticats per adaptar la tensió arterial a les necessitats de cada moment. Quan dormim, per exemple, les parets dels vasos sanguinis es relaxen i la tensió mínima. És mínima. Quan ens llevem, els vasos de les cames i abdomen es contrauen ràpidament per elevar la tensió i evitar que el cervell i el cor quedin mancats de sang. Quan més tard fem exercici, els vasos també es contrauen per poder subministrar més oxigen als músculs. Per aquests mecanismes, malgrat tota la seva sofisticació, no són perfectes i no eviten que la tensió s'elevi en ocasions a quotes perilloses. En aquests casos, la sang, que circula a alta pressió, deteriora de mica en mica la delicada paret de les artèries en el que anomenem endotelí, de manera que l'arteriosclerosi s'agoreja a tota la xarxa d'artèries del cos humà, dels peus al cap, i per tenir conseqüències nefastes en òrgans especialment sensibles, com ara el cervell, el cor, els ronyons o els ulls. El cervell, per exemple, la pròpia pressió de la sang pot malmetre petits vasos sanguinis i causa lesions que de manera aïllada són pocs importants, però que d'una darrere de l'altra, al llarg dels anys, acaben fent estralls i portant a la demència senil. O bé, pot provocar el trencament de vasos de mida mitjana i causar una hemorràgia cerebral massiva o erosionar la paret de les artèries on s'acumulen plaques de greix i originar còguls que poden causar un infart cerebral. O també pot dependre un cògul de les artèries caratoides, les dues grans artèries que pugen a banda i a banda del coll i produir-se una embòlia. I si aquest cògul arriba al cervell i queda embossat en una petita artèria del cor, de manera que és similar al trencament d'una petita placa de la paret d'una artèria per l'acció mecànica de la sang que circula a alta pressió per obturar una coronària i causar un infart. I si no arriba l'infart, la hipertensió obliga igualment el cor a fer un sobreesforç, ja que de bombar la sang a més energia per superar la resistència dels vasos sanguinis perifèrics, la qual cosa pot acabar degenerant en una insuficiència cardíaca, és a dir, en una incapacitat de bombar sang de manera eficient. Ens trobem, per tant, davant d'un enemic temible que ataca des de múltiples fronts i que tant pot llançar una ofensiva llampec i deixar el cor fora de combat, com actua sota el radar sense ser detectat durant anys, causant una suma de petites danys que al final acaben deixant la retina, el cervell o el cor mateix irrecuperables. I llavors diu, alta tensió, baixa tensió. Tot això no és cap novetat. Gran part dels danys que causa la hipertensió ja es coneixien quan jo estudiava la carrera de medicina als anys 60. No és cap novetat. I tanmateix, avui dia, continuen acceptant nivells de tensió arterial alarmants. Quan algú diu, m'hi ha passat moltes vegades, tinc la tensió a 150/90, però m'hi han dit que no cal que em tracti, que és normal a la meva edat. Sempre dic que és un nivell inacceptable, que han d'intentar abaixar la màxima a 130 i la mínima a 8,5. I que tenir 65 anys o 70 anys no és motiu per no actuar, perquè els anys que els queden de vida, que ens queden de vida, que en poden ser molts, es mereixen viure en les millors condicions possibles. I avui dia considerem que una màxima superior a 140 o una mínima superior a 90 indiquen hipertensió i justifiquen canvis d'estil de vida, sobretot de la dieta i d'un tractament amb fàrmacs. I això, doncs ara entraríem ja amb la sintonia de cada setmana. With every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. Bueno, pues, tal com us estava venint dient, i diu, quan la màxima d'entre 120 i 140 o la mínima entre 80 i 90, parlem de prehipertensió. Això no significa pas que la persona que tingui hipertensió, sinó que la tindrà en el futur, llevat que corregeixi hàbits poc saludables. En aquesta franja no està justificat un tractament farmacològic, però sí que es recomana millorar la dieta reduint pes i practicar activitats físiques. Per sota dels 120/80 parlem de tensió normal. Atenció, ho torno a repetir. Per sota els 120 1.5/80 parlem de tensió normal. Són valors que poden semblar excessivament estrictes, perquè amb aquest barem la majoria de la població adulta no té una tensió normal. Però si hem fixat aquests valors és perquè el risc cardiovascular comença a augmentar a partir del 115/75, Eusset i mig, i es multiplica per 2 per cada increment de 20 a la màxima i de 10 a la mínima. Així, amb una tensió de 135/8,5, un valor que encara no qualifiquen d'hipertensió, es corre el doble risc amb 115/7,5 i amb 155/9,5 el risc ja es multiplica per 4. Entre dos valors, la màxima i la mínima, se solen donar més importància al primer, i és lògic, perquè la màxima correspon al moment en què el cor es pulsa sang amb més força i està més relacionada amb els accidents vasculars cerebrals, que són, en molts casos, la conseqüència més funesta de la hipertensió. La màxima també està més relacionada amb els danys mecànics que la hipertensió causa en la majoria de les artèries. La mínima, no obstant, això no es pot menysprear, perquè correspon al moment en què el cor es relaxa i aleshores quan entra més sang a les artèries coronàries. De manera que una mínima excessiva alta pot contribuir també a un infart de miocardi. I a l'altre extrem, una tensió massa baixa, per tot ser també un problema, és el cas de les persones que de vegades, quan es lleven, se senten marejades fins al punt de caure. El que passa en aquests casos, que són més habituals en dones que no pas en els homes, és que el cos triga més del normal a adaptar-se a la posició vertical i durant uns quants segons no arriba prou sang al cervell. És típic que passi a l'estiu, quan la calor dilata els vasos sanguinis. I ara, pues, tornem a entrar a la sintonia.
Breathe.
Bueno, pues, i ara ja us diré la frase, que també és molt maca avui, i diu: és un error fatal que la felicitat sigui subterrània i la desgràcia tan evident. Diu: l'art de la guerra és com la medicina, que sempre causen víctimes. Eh, que és maco? Pues bueno. Pues, i ara també us diré quatre coses, que jo ja fa... Esclar, totes aquestes coses se tenen ja de fer i quedar per sempre, per tota la vida, com dic jo sempre, perquè si fem un esforç i després només ho fem dos mesos, no m'ho serveix per a res, això, Això és quan fem un esforç, ja té de ser, pues, per sempre. Bueno, acostumamos, acostumamos. I llavors jo dic, a la dutxa, a la dutxa també tenim avantatges que mos poden ajudar molt el nostre cos, Per exemple, doncs mos rentem normalment amb aigua calenta, i llavors quan ja volem acabar, de rentar-nos el cap amb aigua calenta i el cos i tot, doncs tapem el forat de la dutxa, amb una esponja que tinguem, i deixem que l'aigua calenta pues, mos tapi tots els peus. I llavors, pues, quan ho tenim així, agafem la dutxa i després posem l'aigua freda. I llavors, pues, me la posem a l'esquena primer, si pot ser, a l'esquena, que mos regui tota l'esquena i que es refredi. I llavors, dels peus, hasta el melic, arribem als peus i zup, pugem hasta el melic amb aigua freda, amb una cama, zup, amb una altra cama, hasta el melic. I llavors també ho fem del coll hasta el melic, baixant del coll hasta el melic. I així sempre anirem a favor del cor. I els massatges sempre es fan sempre a favor del cor. I així, doncs, pues, jo ho faig i una vegada ho està acostumat, l'aigua freda no passa res, al contrari. Després, aquesta aigua freda, quan notem que ja tenim una mica de fred o fred, llavors prou, pot ser dos minuts, o tres o dos, segons com. Segons ara l'estiu, pues, esclar, l'aigua no ve tan freda, pues, te costa més, pues, i així, esclar, l'aigua calenta mos dilata les venes, i no és tan bo, i llavors el posamos l'aigua freda, pues mos queda el cos perfectament. I és clar, i el fred, sempre ho dic, el fred sempre aguanta, ho aguanta tot i no es fa molt bé. I la calor ho destrueix de seguida deixem una cosa a la calor i veureu que el curzup de seguida en cucs i en coses rares. En canvi, el posem al fred, el fred no, el fred ho aguanta tot. Bueno, pues aquesta és una de les coses que també va molt bé. I llavors, també, el que hem de fer és que hi ha molta gent que li costa molt anar de ventre, I llavors a la tassa és perquè no ho sabem assentar a la tassa del vàter. Perquè quan ens assentem a la tassa del vàter, i a vegades no ens assentem bé, ens assentem com una cadira tocant els peus a terra. Doncs pues no, pues tindríem de fer amb els peus en aire, Els peus aixecar-los, estirar-los i en aire. I llavors ens queda perfecte perquè amb una mica de força de seguida ja fem la caca. I això és el budell, pues, se posa en la posició recta que és el que necessita. I llavors, si estem assentats com una cadira, té de fer una mica de curva. I llavors, esclar, tinc de fer més força. Però això és una vegada que ens acostumem, també diu, oh, pues, escolta, pues, mira, pues, és una cosa que ja ho fas sense voler, totes les coses, una vegada acostumat, no costen gens. Com aquell fent rellotge, quan se sap fent rellotge no costa res, però abans de fer-lo pues, no en surt, no? Pues és com tot això. Bueno, jo també faig una gimnàsia, que al dematí, pues, al llevar-se, pues, ui, no costa tampoc un quart o 10 minuts fer una gimnàsia de jiu-jitsu, o ioga, o qualsevol de deportista, estirem les mans, fer alguna cosa, que siguin 10 minuts, també va molt bé, i això també és un costum que hi ha molta gent, i els alemans això ho tenen molt costum, que passen dels 100 anys i encara fan gimnàsia, perquè ja estan acostumats. I també és una miqueta de cosa que també mos ajuda, Això són poques ajudes. I després, amb la dutxa, també, abans d'entrar a la dutxa, tindríem de fer una frega, diguéssim, amb sec. Hi ha uns esponges especials que ja són per això, que fan que són una mica, doncs, ho crin, hi ha també uns guants que es posen de crin, i mos el tindríem de passar per tot el cor, per tot el cos, també començant les cames, anant pujant, hasta el melic, i una i l'altra, i després de dalt cap baix també, igual que com us he dit amb l'aigua, perquè sempre les coses sempre cap al cor. I això fem, que és clar, no sé si ho sabeu, però nosaltres amb l'edat de 70-80 anys pues canviem 8 vegades la pell, i això pues, sembla que no hi és molt. I és clar, i llavors ajudem a traure aquesta pell seca que mos tapen els poros i no mos deixen respirar bé les cèl·lules. I això també és una... Que això s'ha de fer cada mes un cop, diguem, cada mes un cop i ja n'hi ha més, però sempre abans de dutxar-vos. Després entrem a la dutxa, mos llimpiem i tal i qual, i funciona molt bé. I després el dematí, també, el dematí també és un costum molt sa i que mos va molt bé, és prendre-mos un suc de taronja, un suc de llimona, un got d'aigua, hi ha molta gent que té el costum aquest, Pues això també és un costum, pom, pues mos veiem un suc, del que tenim, de pinya, de préssec, o del que sigui, o de taronja, etc, etc. I llavors, també, al dematí, va molt bé netejar-nos la llengua, La llengua se mos acumula una sèrie de paràsits a la nit, quan estem dormint, i al dematí, aquests paràsits, si no marxen de la llengua, llavors mos poden fer mal. I és una cosa també tan senzilla que en un moment se fa i va molt bé també, Vull dir que totes aquestes miques coses, agafades totes en una, pues, sembla que no, ja mos ajuden molt durant tot el dia. I això és el que es volia dir, Bueno, pues, i ara, pues, ja us diré també l'última frase que diu la Sara, que diu que recordi que el dinar té que ser ben descansat i el sopar ben passejat. I és una dita xina. I també diu que el que tenim una ment sana tindrem un cos sa. I això pues, ja seria tot. I fins la setmana que ve. Adéu-siau.
La salut per la nutrició, amb Josep Joan Pere i Sara Gómez.